Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Són les 9 del matí, us parla Borja de Maria. És moment de repassar les notícies més destacades i comencem a Reus, perquè els dos regidors de la CUP, Marta Llorenç i Oriol Siurana, compareixen aquest matí després d'haver passat la nit a comissaria. Ja han dit que s'acolliran al dret a no declarar. Se'ls investiga per incitació a l'odi per les concentracions de protesta contra la Policia Nacional després de l'1 d'octubre. Ahir a la nit, prop de 1.000 persones es van concentrar a Reus en suport a aquestes dues persones a la plaça del Mercadal. La també regidora de la CUP de Reus, Mariona Quadrada, va llegir el manifest i va pensar que ella tampoc anirà a declarar demà. Unes 300 persones després van picar cassoles davant de la comissaria de Reus. Es van fer concentracions de rebuig per les detencions també davant dels ajuntaments de ciutats com Barcelona, Girona o Tarragona. I parlem de Jordi Pujol Ferrusola, que ha sortit de la presó de Soto del Real després de 8 mesos i de pagar 500.000 euros de fiança. Pujol Ferrusola ha anat a l'audiència per firmar les mesures cautelars que li han imposat. Són l'obligació de comparèixer cada setmana al jutjat, la prohibició de sortir del país i la retirada del passaport. El jutge va ordenar presó preventiva per a ell pel risc de destrucció o ocultació de proves en el marc de la investigació per blanqueig de capitals, frau fiscal i falsedat documental que està oberta contra el matrimoni Pujol Ferrusola i els seus fills. I també us informem que aquest dissabte 30 de desembre a les 5 de la tarda a la Basílica de la Sagrada Família es celebra la Missa de les Famílies, una celebració que coincideix amb la vigília del diumenge de l'octava de Nadal i que serà presidida pel cardenal Joan Josep Omella. És una eucaristia organitzada per la Delegació de Pastoral Familiar de Barcelona que serà retransmesa en directe per Ràdio Estel, com diem, aquest dissabte a les 5 de la tarda, però podeu recollir les entrades al Seminari Conciliar de Barcelona. Continuem ara amb l'espai Plusvàlua Dones.
Ràdio Estel.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu, despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Sabies que Catalunya viu una situació de sequera amb pluges per sota de la mitjana? Un habitatge consumeix uns 130 litres d'aigua per persona i dia. L'aigua és vida. Som un 70% d'aigua. Cadascun dels petits gestos quotidians és necessari per fer front comú a la sequera. Cuidar cada gota d'aigua també és a les teves mans. Ajuda'ns a compartir a les xarxes socials curiositats i trucs per estalviar aigua amb l'etiqueta Sequera Gencat. L'aigua és un recurs escàs. Que no se'ns escapi. Generalitat de Catalunya.
Per desitjar-te un molt bon any nou, al Cort Inglés t'hem preparat milers d'idees per enlluernar, emocionar, amb preus i descomptes que són un autèntic regal.
Com fins al 40% de descompte en una selecció de marques de moda, accessoris, llenceria, sabateria, esports...
Fins al 5 de gener, feliç 2018, al Cort Inglés.
Ràdio Estel. És temps d'alegria, pau i amor.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Bon dia, sóc Montserrat Nebrera i ara comencem el Plusvàlua Dones. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, en producció i direcció de Mireia del Pozo, aquí, a Ràdio Estel, cada dijous de 9 a 2 quarts de 10 del matí. Avui parlarem de lideratge femení, de si existeix i si és així, en què consisteix, quines són les seves manifestacions, si hi ha contraposició de models femení i masculí, si tenen factors compartits... Es tracta d'un tema rellevant des del punt de vista social, perquè sentim parlar molt de l'absència de veritables lideratges i perquè som conscients de la importància dels referents per a la vida individual i col·lectiva. I pel tema que ens ocupa, que és aconseguir un món més just on la igualtat en el valor atribuït a homes i dones sigui una realitat. I per parlar d'aquest tema, avui entrevistarem a la Olga Ortiz, que és advocada de dret matrimonial i penal, exregidora de Família i Benestar Social a Mataró i especialista en lideratge femení. Bon dia, Olga.
Bon dia.
I també comptarem amb les nostres tertulianes, Anna Boza, advocada de dret matrimonial, penal i esportiu. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estem? Mireia del Pozo, advocada gerent del CES. Què tal?
Molt bé, molt bon dia a tothom.
I Irma Ronyoni, advocada especialista en mediació de conflictes i menors i regidora de l'Ajuntament de Barcelona. Bon dia, Irma.
Hola, bon dia.
Olga, tu has estudiat molt aquest tema en profunditat, no? I has participat des del punt de vista pràctic i també has fet estudis sobre lideratge femení.
Sí, la veritat és que en el període que vaig estar a la regidoria de Mataró, de dona, es tenia que fer el Pla d'Igualtat, que és l'eina que serveix doncs, per fer les polítiques d'igualtat en el territori. En aquell moment em vaig donar compte que el model que volíem fer tenia que ser un model amb una imatge femenina. Per tant, vaig fer el postgrau en lideratge femení aquí a UPF.
Molt bé. I què és? Com podem definir?
Jo pensava, lideratge femení moltes vegades es veu com una contraposició al masculí. I realment no era això. El lideratge femení vol dir que la dona, en determinats moments de la seva vida, ha de saber liderar-se ella mateixa, creure que la seva vàlua és igual que la d'un altre company o companya, i per tant s'han d'evitar determinades conductes que ens porten a no creure en nosaltres mateixes. Això és el lideratge femení, però res de pensar en una confrontació home-dona perquè no es tracta d'això.
I com es pot liderar en femení? És a dir, una manera de liderar-se un mateix i per tant liderar millor també un grup de manera femenina? Hi ha un model?
Sí, el model és deixar-nos de les actituds de la por. La dona té tendència a tenir moltes pors. Una d'elles és a no ser complaciente, a no ser estimada. Una altra por que té és no complir els estereotips que la societat té per les dones. Aquestes tres pors fa que la dona entri en el que s'anomena un autosabotatge. Nosaltres mateixes, tot això, ens ho fem. Un autosabotatge que a vegades, en aquest lideratge femení, ens trobem en què nosaltres mateixes som constructores del que es diu el sostre de vidre. Som constructores perquè tenim el mateix estrès que els homes, però nosaltres añadim un extra d'estrès. Quin és aquest extra d'estrès? Les pors. Les pors de no ser el que esperen de nosaltres, de no estar dintre dels estereotips que la societat vol de la dona, o la por a no ser estimada, fa que tinguem tres comportaments. Segurament alguna de nosaltres l'hem tingut, perquè jo la primera. Un, comportament infantil. Són aquelles vegades que estem en un congrés, en una ràdio, en una tele, i diem... És que una miqueteta, és que jo no... Aquestes cosetes, comencem a parlar maleta i diminutius i semblem infantils. I això ho fem. Això seria una de les coses de comportaments que nosaltres no ens donem compte, però som percebuts com necessitat de protecció. Els homes, pues, clar, ens han de protegir, o quantes vegades en una reunió hi ha tot d'homes, nosaltres hi posem l'aigua a tothom, perquè hem de ser així, no? És l'estereotip. O l'altre... és que ens creiem insuficients per aquella tertúlia. I això sí que ho observo moltíssim, perquè la doctora, la Carme Ribas, García Ribas, que va ser la nostra mentora en el postgrau, ens ho deia, fixeu-vos, quan hi ha dos conferenciants, home-dona, l'home no demana excusa per res i fa el discurs. I ella comença, bueno, tot just, jo només he fet 2 doctorats, 3 postgraus, 4 màsters, però d'això no en sé tant. I és que això és el que es coneix com autosabotatge.
Vols dir, per tant, que una part del lideratge femení consisteix en recuperar l'autoestima i el valor d'un mateix, no?
Exacte.
I de vegades no pot significar, en algun cas, tu has dit, conductes que són més aviat infantiloides, però podríem dir que, pel contrari, algunes vegades la dona es masculinitza en la manera de treballar?
Això és el que es diu, sí, el círculo perverso. Si jo faig sabotatge no conscient Per tant, llenço missatges d'insuficiència i d'infantilisme i necessito protecció, entro en un cercle pervers de submissió als estereotips masculins. Per tant, agafo el rol de l'estereotip masculí perquè em vegin forta. Cas d'una líder coneguda europea que vesteix com un home. Bueno, no vesteix com un home, potser se sent còmode així. Però té tants estereotips masculins al costat que potser ha deixat ja de deixar-se veure femenina per si la critiquen.
Per tant, home, la dona es troba en una situació complicada, sí, entre el defecte i l'excés.
Exacte.
No? I, per tant, poc temps per pensar en el lideratge envers els altres, que d'alguna manera també és important, perquè ser referent dels demés, si implica prèviament tot això, la tasca de la dona és ímproba. No?
El lideratge femení consisteix en acceptar-se. Si vull anar estupenda a un lloc, faldilla, pantaló, vull creure que el que sé, ho sé i no hi ha dubtes. Un altre exemple molt típic. A un noi, home, li pregunta si sap anglès i et diu sí. Sí.
I després s'ha de veure si ho sap, no?
I nosaltres diem, ah, pues, he fet una mica. Tinc l'advance, però una miqueta. Una miqueta. Tornem a fer els diminutius, o sigui, és creure que nosaltres som així i que aquest lideratge el tenim perquè el tenim. I no ens hem de fer com un cercle d'aquests de soc pitjor o millor que l'home, no.
Pel que dius, per tant, no hi ha una confrontació de lideratge femení i masculí. No existeix aquesta contraposició. No podem veure de quina manera lidera un home i lidera una dona que siguin diferents. En essència, em refereixo.
És que en essència som iguals. Podem liderar igual. El problema és l'extraestrès que ens posem nosaltres, que ens fa entrar en aquest cercle pervers.
I tu creus que això és superable des del punt de vista individual?
Si detectes. Si aquestes pautes d'infantilisme, insuficiència o necessitat de protecció les detectes i quan vas a un lloc vas clarament tranquil·la amb que els teus coneixements seran suficients per a aquella ponència, que per això t'ho han dit, doncs en aquest moment ja t'estàs reforçant. Si com a regidora o política creus en la teva ideologia i en el que estàs explicant, les cares dels altres no t'han de preocupar, perquè la dona tenim el problema de que necessitem ser estimades. I aquest és el nostre procés de dir, si no me quieren, me da igual.
Però potser això és més comú del que pensem, no? Sí. Que la gent acaba dient coses que no pensa. Sí. I aquest procés de reafirmació personal és un projecte a llarg plaç. I per tant, ajuda el context? Som capaços de tenir indicadors per detectar? De quina manera? Escolta, doncs no sé, la companya que et diu, però si no cal que facis les coses d'aquesta manera, si podries, si tu vals, si tu vales mucho, niña, no?
Exacte. Mira, només et dic, aquesta submissió femenina, que es diu la Cambra de Comerç de Barcelona, diu que la pèrdua de talent femení, que és de mitja població mundial, perquè som mitja població mundial nosaltres, aquest desperdici de talent femení implica una pèrdua cerca, més o menys, de 6 milions d'euros només a Barcelona. Per què? Perquè la dona no arriba a determinats llocs, perquè no s'ho creu, perquè no es veu capaç, perquè creu que ha de fer un sobresfor a la família, perquè si no dedica a la família temps, mare, pares, fills, no fills, el que hi hagi, no està fent el seu paper. És a dir, hem de trencar tants estereotips que al final, en el meu cas, va ser molt pràctic de dir, si agrado bé, i si no, pues, escolta, que ja demà ja m'estimarà algú més.
Bueno, pel que veiem, aconseguir que el lideratge femení aflori, es vegi i es realitzi és, en realitat, una riquesa per tothom, és una riquesa social. Mm. Seria una recuperació econòmica i probablement també personal.
6 milions d'euros, només conjunt. A Barcelona.
Si solament parlen en diners ja seria molt, no? Si et sembla, podríem obrir els nostres micròfons a les nostres tertulianes, que imagino que aquest tema, que és apassionant, tindrien coses a dir. La Irma que ha tingut, la Mireia.
Sí, de l'estudi aquest que estava parlant l'Olga, de què costa...
6 milions.
Exacte, doncs tu parles de Barcelona, perquè els oients es facin una idea, a l'economia catalana costa 977 milions d'euros. 977 milions d'euros. O sigui, és bàrbaro el tema.
Aleshores, imagina quantes coses, eh?
És un estudi fet per l'Observatori d'una Empresa i Economia de la Cambra de Comerç d'aquí de Barcelona. Per tant, aquest abandonament prematur del talent femení l'hem de recuperar d'alguna manera. Des de fa molts anys, les dones són igual o més preparades que els homes. No es tracta d'un tema de qui millor, qui pitjor, sinó d'incloure, de fer equips que siguin complementaris. He rigut molt, Olga. M'has fet riure molt, de veritat, quan ha explicat el tema, perquè és totalment cert, el tema de les competències, quan es parlaves de la infantil, que és la del llenguatge, i quan has parlat de que ens sentim insuficients i explicaves com l'home i la dona actua, doncs un home o una dona que van a fer una ponència. És completament així. Jo em dedico a això, o sigui, em dedico a organitzar conferències, estic darrere de programes de ràdio, i a vegades, quan vam començar el Plusvàlua Dones, a les pròpies tertulianes o entrevistades els deia, dic, és que em dieu coses que no m'he trobat en 7 anys que cap home m'ho digui. I és aquest auto...
Sabotatge.
Sí, autosabotatge. O sigui, dones sumament preparades, però que, ui, és que no sé si ho faré prou bé, és que no sé si m'ho he preparat prou. Ostres, i les sents parlar, i és impressionant. I és per treure's el barret. Aleshores, és un tema social.
Aquesta és una forma...
Pregunto, perdó, jo també em pregunto realment què està passant amb les noies joves, no? A l'Olga li preguntaria, hi ha algun estudi quelcom? Perquè la Cambra de Comerç, per altra banda, també diu és que és increïble, perquè hi ha un munt de noies avui en dia molt, molt, molt ben preparada amb estudis en el món de la tecnologia, vull dir, a veure, en estudis punta, diguem, molt potents, i en canvi, a l'hora de fer entrevistes de personal... hi ha com un pas enrere. Aleshores, aquí quelcom ens està fallant, perquè és una nova generació, la generació anterior ha fet el salt, llavors què està passant, diguem? És que estem fallant amb quelcom en l'educació de les noves generacions? O seguim amb l'estereotip, que a més tenim la llei que vol també eliminar-lo? Què falla aquí?
Jo, per la meva experiència, quan vam estar treballant amb la Diputació de Barcelona aquest tema, el que ens deien és que està tornant al que es diu el micromachisme en els adolescents. Sí. Per tant, les noies s'estan sometent més que les que estem dient que no hem d'estar sumises en un entorn de laboral, i no ens adonem compte que allò que creiem superat en una franja d'edat, en l'altra està entrant.
Sí.
Això és el que els estudis que deien d'això dels col·legis i els estudis dintre dels col·legis.
I els micromasclismes, en l'àmbit on més es produeixen, és en els patis de les escoles. Sense voler, indirectament, nosaltres estem propagant una cultura que portem molt arrelada, per exemple, quan eduquem a casa, doncs en lloc de fer-ho des de la coeducació, doncs a moltes famílies està instaurat que al nen li regales un joc de construcció i a les nenes unes nines. Quan en realitat un joc de construcció és un tema mental que ajuda tant a nens, nenes, homes i dones. I això és bàsic, com deia la Irma, perquè serà la manera de que la dona entri realment en el món tecnològic. O sigui, el gran canvi vindrà quan superem fem el salt cap al món de les tecnologies.
No, que això que deies, jo crec que aquest micromasclisme i aquest problema amb els adolescents i els joves, vull dir, és que els adults no ho fem bé. Potser hem après o aparentem que ho tenim superat i encara existeix, i llavors no sabem educar prou bé perquè potser no ho tenim prou superat. Jo també us felicito, m'ho he passat molt bé amb la Olga, m'encanta, més exregidora, tenim una regidora, tenim exregidores polítiques, escolta'm, jo avui estic aquí ben envoltada per vostra i ben contenta. Jo amb aquest tema, a més em fa gràcia perquè és veritat que la vestimenta és tan important, no? Llavors, clar, jo crec que s'ha de distingir, o jo almenys m'esforço per pensar una cosa, és no deixar de ser femenina, que tens, precisament, per no sé com diria amb l'Angela Merkel, però també està bé que amb l'Angela Merkel, jo ja he pensat en ella quan parlaves, per exemple, surt ella anant a una festa amb el seu marit amb un escot brutal. És a dir, l'Angela Merkel, quan no fa de política, jo l'he vist amb un escot, amb un vull dir, increïble, anant del braç del seu marit fent de dona. És a dir, hi ha moments que jo no sé si, per exemple, jo quan vaig a un judici no vaig mai amb minifalda, perquè no és el lloc per portar una minifalda i no per això tampoc soc menys dona. També jo haig de saber tenir un criteri, és a dir, que a vegades no ens passem, que per voler ser hagis d'anar amb una minifalda en un lloc que potser no correspon. No és allò de les cançons a los toros no vayas con minifalda, i jo no hi vaig mai a los toros, però vull dir que no tot arreu la minifalda s'hi ha d'anar, no? Clar. És a dir, i no, per això és que a vegades sembla que perquè siguis més dona, més escotada, més curta, més movent el cul, i no cal, perquè el cul el tens igual. Vull dir-te que no, és aquell punt de poder parlar-ho tot i entre nosaltres, i a vegades això que deies, no? I entre nosaltres mateixes, escolta, a vegades vaig bé així, vaig bé. Bueno, doncs és un punt, sí, perfecte, no? Que nosaltres a vegades abans de sortir...
Exacte.
I no és una inseguretat, sinó que ens reafirma això mateix, no?
La reafirmació.
Sí. Clar, això són com els uniformes, no? Per què serveixen els uniformes? Són símbols, els uniformes, doncs no sé, per posar alguna cosa del crew a dalt d'un avió. Doncs van amb un uniforme per què? Perquè volen simbolitzar una sèrie de coses, perquè representen una sèrie de coses, perquè han de
han de tenir una cabina molt petita, amb molt ordre, molta disciplina allà, però suau i tal, però no sé què, i saber resoldre problemes. I aleshores aquí és una qüestió també de... potser no està tan lligat al gènere, per exemple, pensant en el tema doncs, el tema més de vestir, per exemple, sinó més lligat al tipus de cosa que has de fer. Però vaja, jo segueixo amoïnada pel tema dels joves, no? I jo penso que aquí sí que hem d'educar a les noies perquè clar, aquí les lleis han ajudat, les lleis, aquell debat etern de si el número de paritat ens ajuda, no ajuda, que sempre tenim aquestes discussions.
Sí, les quotes.
Les quotes, clar, això ajuda, sí. La veritat.
Però,
és que ajuda,
però
a
de tota manera hi ha dades objectives que no tenen a veure amb el jovent, sinó que són la realitat actual de les dones que podien estar en edat laboral, activitat, i que demostren que encara moltes coses no han canviat, que la major part dels càrrecs intermitjos siguin, poden ser dones o no, però que quan un augmenta el nivell de la cúpula i arriba als càrrecs més importants, hi hagi tan poca gent, que hi hagi una de cada quatre, que hi hagi tan poques empreses que les puguin posar en marxa les dones. Imagino que perquè, a més, carreguen sobre elles un seguit de responsabilitats que sembla que la societat l'hagi dit tu, a més, t'ocuparàs de tot això i aquí t'apanyes, no? I fas, per tant, de superwoman, de superempresària, de superlideressa...
La superwoman és el que dèiem, no existeix la superwoman, existeix l'extraestrès que ens posem
bueno,
nosaltres.
Clar, aquest és el resultat.
És a dir, hem de canviar el concepte de la superwoman, perquè tampoc hi ha el Superman, llavors, si no hi ha el Superman...
Però si el Superman no li diuen que després ha d'anar a buscar la compra quan acaba...
Bueno, però aquí estem en un treball que vam fer que es deia que tu puedes tener un hombre o un becario. Cuando tienes al becario es cuando le das instrucciones. Si has aceptado al becario, tú has construido ese estereotipo en tu pareja.
Està la raó.
El
famós tema de la conciliació familiar.
A veure si acabaríem, perquè l'Olga ens fa riure. La veritat, ens estem passant molt bé avui.
Però és el que diu l'Olga, és el que acceptes tu com a relació. Si tu com a relació acceptes això, doncs després ho pots queixar.
Però recordeu...
Amb els divorcis, si tu et cases masclista, tens un divorci masclista. Si tu et cases per mantindre una relació d'igual a igual, tens un divorci d'igual a igual.
Per això és tan important. Aquesta responsabilitat que és el lideratge, que ara abans ens parlava l'Olga, és el lideratge intern, el lideratge de cadascú, l'afirmació del que som i del que valem, acaba generant que la teva relació amb la parella o en l'entorn empresarial sigui una altra. Però també és cert, com ha dit l'Irma, que és important que hi hagi un compromís de tothom, perquè hi ha moltes coses que... La conciliació, els horaris de treball...
Un compromís social. Per sort, aquí a Catalunya està començant a haver-hi una escletxa en aquest sostre de vidre en alguns àmbits. Per exemple, l'àmbit que més clarament hi ha hagut l'escletxa és en l'àmbit de la comunicació. Hi ha més dones i cada vegada estan entrant més dones com en els càrrecs directius. Ara, el que és pròpiament empresari, start-ups, quantes dones hi ha?
Les grans enginyeries,
informàtiques, científiques, perquè tampoc tenim referents. O sigui, jo aquí, més que sostre de vidre, jo parlaria de sostre de ciment, i de ciment negre.
Perquè es visualitza.
Exacte,
és molt important, això.
Clar, no tenim referents. Si la teva mare... És un exemple, eh? Si la teva mare és enginyera, doncs tu allò ja ho normalitzes. Clar, ja entra dins de la normalitat. O si la teva mare es dedica a fer invents o està a la universitat, a la UPF, doncs tu tot allò ho trobes normal.
Si la teva mare és enginyera, però no ha continuat cap carrera professional per estar-se a casa i fer un bon matrimoni, doncs és possible que la filla ho vegi com a més normal, l'ideal, fer una carrera per casar-te en un
Clar, sí. Bueno, ho normalitza...
I això passa molt sovint.
Clar, perquè ja arriba un moment a la vida professional de la dona que tenim un percentatge altíssim que arriben les dones fins a la carrera tècnica i no passen a la carrera directiva. Per què? Precisament per això. Pel tema de la maternitat, perquè la maternitat segueix estant... És que està penalitzada. I quan abans parlava la Irma de per què les noies no arriben més enllà, bueno, doncs si avui tinguéssim aquí a la persona que porta recursos humans en una gran empresa, que és la Neus ens explicaria que avui en dia moltíssimes grans empreses tenen un indicador que és d'alto riesgo, que és l'alto riesgo d'embarazo.
I pensa que, a més, amb tot això que estem dient, clar, què ha fet? S'ha allargat tot el procés de maternitat, que és conseqüència de tot això, i fins i tot més, no? Arribem a la congelació d'òvuls, que ja és increïble, diguem, però que estiguin pensant unes noies joves amb aquest procés, per exemple, els efectes de treballar... Bueno, en fi...
Home, és més que ja van haver en el seu moment empreses que fins i tot van arribar sol·licitant a les treballadores que congelessin, Si sos molt gros que et digui d'una pròpia empresa.
Legal, això s'hauria d'eliminar ja, és una mostra, evidentment, d'un masclisme social assentat a les bases culturals i educatives. És una societat...
És una cosificació de la dona.
Exacte.
Tu seràs el niu en el que naixeran els recursos humans del futur, però no et vull ara, perquè d'alguna manera acaba perjudicant la trajectòria de l'empresa ara.
Bueno, aquí jo crec que el que està clar és que les dones ens hem d'atrevir, hem de donar el pas, perquè la dona està preparada avui en dia per poder liderar.
Clar que sí.
I no hem de tenir por de res.
I, per tant, reproduir-ho més enllà de la pròpia experiència en la manera en què ens comportem dintre de l'entorn familiar, perquè hem reconegut el punt de patró que significa per les noves generacions, no? Per la gent que ara està mirant i veu que la mare, doncs, solament pot ser algunes coses, infermera, el millor...
Cura les persones.
Cura les persones.
En defensa de les mares. Ellas han crescut amb anuncis que tinc aquí, que pone... si tu marido llega a casa, piensa que su aburrido día de trabajo quizá necesite mejorar. Tú debes hacer todo lo posible para hacerlo. Una de tus obligaciones es distraerlo.
Aquest era l'entorn en què han crescut.
Clar, amb això han crescut.
En un altre entorn. Clar. Nosaltres hem de ser les que hem de començar a liderar. I m'has dit, aquesta situació és reversible? Sí. Prenent consciència de les capacitats pròpies i valorant-les... Tenir consciència de que si els altres són importants, nosaltres també ho som. Nosaltres també ens hem de cuidar i ens hem d'animar i ens hem de tenir el nostre temps. Eliminar les creences masclistes, que és el que dèieu totes, de dir, clar, és que ara si vaig amb la minifalda, ara si vaig amb l'escote, ara si vaig... No, és que això ja no ha d'importar. No ha d'importar. I preguntes, com en l'Hormiguero fa 3 dies, de... ¿Y por qué usted llevaba ropa interior en ese traje? S'han d'evitar. I això li preguntaries a un home?
Exacte, aquí ve. Per què a les dones se'ls fan certes preguntes? O una dona, quan té un càrrec públic, sempre ens posem amb la seva roba, en canvi amb els homes mai.
Sí. I mira que hi ha alguns que, per favor...
Hi ha igualtat, zero patatero, no s'aplica,
Com a metge, ja ho he dit alguna vegada, jo proposaria, de veritat, totes les dones que pateixin això, que ens estiguin sentint, però que, per favor, facin un escrit.
I amb això no estic tan d'acord, perquè llavors és que passa, entrem en el políticament correcte, no es pot opinar de res. Perquè,
no m'opines si per posar-se amb una dona per això, no?
Però vull dir-te que no sé com explicar-te.
I més si ets política i estàs allà. Vull dir, no pots evitar que se't miri i que precisament jo la vestimenta o com a la gesticulació, com tot ho hagis de mirar.
De fet, hi ha tot un màrqueting de la manera de proposar-se en homes i dones, si hauria de portar això, si porta aquest cabell, si no porta cabell.
L'home, perquè ho entenguem.
I les corbates estan a les mires, i la jaqueta està a les mires, i tot ho mires, aviam.
Però aleshores, Anna, l'home pot estar amb un panxot gros, calvo, i en canvi la dona que surt...
Tu veus un panxot gros, calvo així, no dona cap seguretat de res. Veus un tio ben posat i ben vestit i te l'escoltes.
No, però vull dir...
Però pregunta'ls, per exemple, hi ha partits polítics que només sembla que també pequen massa d'excessiva estètica, que precisament també...
O de poca.
No, però jo em refereixo
al... Qualsevol de les estètiques, de massa o de poca.
Exacte,
que també és una estètica, l'estètica...
Una persona que diguis que té que estar sempre pel meu gust, eh? Jo. Vull dir que... Ara, que no se'n pugui dir res, no, home, no.
Això ja no seria lideratge, això seria...
No, jo dic comentaris
externs, que també fem entre nosaltres quan arribem a un lloc de dir, m'agrada aquesta jaqueta, això no té res a veure.
Jo em refereixo als periodistes, quan el periodista transmet la notícia i de la dona el que està dient parla de com va vestida o de com porta el cabell al lloc de donar el missatge del qual està parlant, i en canvi de l'home sí que dona el missatge i no diu el panxot o el que sigui, que em sembla molt normal que no entri en aquest tema perquè no ha d'entrar. No. Ha de parlar d'aquella notícia, del que aquella persona està dient.
El que passa és que com diu la Irma, l'estètica de les persones també ens transmet un sistema de valors. És a dir, abans l'Anna ho deia, no? Clar, d'alguna manera, no dic que es reafirma, però sí que és cert que quan un se sent bé en allò que porta, sense exageració, també desprèn una certa inseguretat, no? I en aquest cas, des d'aquest punt de vista, potser entre els homes i les dones hauria d'haver-hi una mica més de col·laboració respecte de mantenir una mínima estètica dins l'ètica, oi?
Sí, exacte. Bueno, com a part de la filosofia, l'estètica mateix, és a dir, en aquest sentit, nutreix també una societat, però sempre i quan no tingui connotacions de gènere.
Exacte.
És a dir, juguem-hi tots i juguem igual. La resta no val perquè es vulneren lleis i principis principis d'igualtat claríssims.
Molt bé, doncs amb aquest recordatori de la importància que té que aquest tema resolgui, fins i tot des del punt de vista econòmic per a tothom, hem arribat al final del programa. Fins aquí ha arribat el Plusvàlua Dones d'avui, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb Mireia del Pozo a la direcció i producció, amb el nostre tècnic de so, Jordi Carretero, i amb qui us ha parlat, Montserrat Nebrera. Us esperem dijous vinent a les 9 del matí, aquí a Ràdio Estel, al Plusvàlua Dones.